Evet.
Primer passa un any i després en passa un altre. I tot seguit, un mil·lenni i dos mil·lennis i tres mil·lennis. És així com els humans hem escrit la nostra història i tenim la nostra identitat. Pedra a pedra, aquesta és la història humana de la comarca de la Garrotxa. Què en sabem dels més antics dels nostres avantpassats garrotxins? De quina manera van viure la nostra comarca? Quin era el seu lloc de procedència? I com ho sabem tot això? Pedra a pedra, un programa d'Albert Aulines i Francesc Xavier Medina.
Benvinguts a un nou episodi del Pedra a pedra, la història dels antics garrotxins, un espai de ràdio centrat en la divulgació dels períodes més antics de la nostra prehistòria comarcal i regional. En el programa d'avui parlarem d'un terme i d'un fenomen que aparentment és de màxima actualitat i que semblaria que és un fet exclusiu de la societat actual. Però si agafem una perspectiva més àmplia en el temps, de seguida ens adonem que, en realitat, el nostre cas no és res més que un fet puntual, com a resultat d'un espai i d'un temps molt concret. O sigui, el que volem dir és que la nostra és una moda cultural més en el conjunt de tantes altres modes culturals que hi ha hagut al llarg de la història humana. Ens referim al tema de la tecnologia i els objectes fabricats per les diverses espècies humanes al llarg de l'evolució, des de que un dia, almenys ara fa 2,5 milions d'anys, es va inventar per primera vegada la tecnologia. Avui tots estem avesats a conviure amb una multitud d'objectes que per tots nosaltres ens són ben quotidians. El microones, la rentadora, els ordinadors, els automòbils o els iPods. No hi ha cap dubte que, a principis del segle XXI, i almenys en les societats industrials com les nostres, que recordem-ho, som les comunitats del planeta més riques econòmicament i socialment més ben estructurades, doncs nosaltres hem assolit una sofisticació tecnològica sense precedents en la història de la humanitat. Això és evident, vaja. Però, per què l'hem assolit aquest nivell de tecnificació? I bé, i un altre punt. I tecnològicament parlant, hi ha algun tipus de relació entre, per exemple, el bifaç de sílex de l'època paleolítica amb un ordinador o un iPod de la nostra societat actual? Hi ha cap tipus de relació? Bé, en el programa d'avui parlarem de tots aquests aspectes referents a la tecnologia humana i a la seva evolució al llarg del temps, però posant especialment l'atenció als objectes més antics de tots, els que corresponen a la prehistòria. En definitiva, en el programa d'avui parlarem del naixement de la tecnologia i en farem una breu descripció de la seva evolució fins als nostres dies. Posem-nos, doncs, a parlar ja dels precedents més remots de l'iPod. Benvinguts al sisè capítol del Pedra a pedra, la història dels antics garrotxins.
El cervell humà ha produït massa cultura i encara no l'hem assimilat. Fa 150 anys que es va inventar l'automotor i ja tenim reactors. Progressem geomètricament, però el nostre cervell és el de l'home del paleolític, molt conservador, i no podem pair d'una manera tan ràpida el progrés. Jordi Sabater Pi i Pere Tobaruela, primatòleg i geògraf catalans i autors de Etologia, cap a la desmitificació de l'home, 2004.
Bé, avui el nou programa del Pedra a Pedra, que ja bé, és el sisè capítol, el que ens proposem doncs, serà parlar d'un aspecte, doncs, com hem dit a la introducció, que en principi és de màxima actualitat, que és, com, que és la tecnologia. No? Els humans avui estem rodejats d'objectes. No? Bé, si analitzem cadascú que aixequem cada dia al dematí, quan anem a la feina, etc. Al llarg del dia estem rodejats d'objectes. Bé, però això ha estat sempre així? Des de quan els humans estem envoltats d'objectes? És l'objecte És la tecnologia un fet que defineix els éssers humans, en concret? Bé, això és el que avui ara ens proposarem, doncs a poc parlarem.
Exacte, parlarem així una miqueta de la cultura, no? Veurem si nosaltres som els únics que tenim cultura, que bé, que de bon principi ja podrem dir que no. No, el naixement de, o la propietat, diguem, de la cultura com a tal no és exclusiva nostra, com ja vam parlar anteriorment en un altre programa. Podem veure com els ximpanzés, no? Fan servir les seves eines, no?
Per caçar els tèrmits, etc. No, no, això va bé, això de la cultura. En què ens basem nosaltres per dir això? Doncs bé, amb els fets. És a dir, a vegades, el de sempre, no? A vegades sembla que l'ésser humà doncs, sigui com un ésser privilegiat aquí a la Terra, com si fos una cosa estranya, vingut d'un altre planeta. Bé, els investigadors, la gent que investiga l'arqueologia, tant aquests períodes més antics de la humanitat, que això sol passar a Àfrica, però aquí a casa nostra també hi ha molt per investigar i s'està fent, són altres períodes, també és cultura, etc. Doncs bé, les conclusions que vas arribant són aquestes, no? Doncs que l'ésser humà està molt integrat a la naturalesa i que llavors moltes espècies, com els ximpanzés, amb les quals compartim doncs, un bagatge biològic molt extens, el 98% dels gens, com ja vam dir en un altre programa, doncs, que va haver-hi un punt que també compartíem, els inicis de la cultura els compartíem amb els ximpanzés.
Sí, sí, hem vist, per exemple, recentment aquest estiu ha sortit a la llum pública, no? Que els últims, els més protohumans que podrien haver estat els australopitecs, aquells simis ja gairebé que eren humans, eren els primers, van ser els primers a fabricar una eina que actualment coneixem.
Exacte, és que això te situa realment, és a dir, avui en dia tenim iPods, que és on t'irem a parar en el programa d'avui, el programa d'avui és de la pedra, del bifaç, no? D'aquesta eina, el bifaç vol dir una destral de pedra, que no és res més que les destrals que fins servir avui, que són de metall, doncs la destral de pedra, que en realitat ha estat l'eina tecnològica, ho diguem ara, ja en parlem al llarg del programa, doncs ha estat l'eina tecnològica que més ha perdurat en l'espècie humana. Ja veurem si els cotxes duraran 1,5 milions d'anys seguits, diguéssim.
Sí, amb alt i baixos, amb millores tècniques constants, però no ho sabem. Si més no, és una eina, diguem, de les primeres que ens ha arribat fins avui en dia i la seva funció és la mateixa.
Exacte, i ha donat una estabilitat molt, molt llarga doncs, a l'espècie humana, no? Això que deies dels australopitecus, doncs és interessant això, aquestes troballes, perquè, és a dir, nosaltres anem a buscar els orígens de la tecnologia, és a dir, d'aquest fet que en principi és tan propi nostre, és un tret, evidentment, que ens caracteritza els humans, com el llenguatge, com el bipedisme, és evident, no?, però volem insistir en això, que no hem de perdre de vista doncs, que nosaltres hem arribat a un nivell molt alt, som de fet l'única espècie doncs, que ha existit mai al planeta doncs, que ha tingut una tecnologia tan bèstia, tan, que és capaç de fer reactors nuclears, etc., anar a la Lluna, molt bé, d'acord, però no hem d'oblidar els nostres orígens. I la tradició i la transmissió cultural, és a dir, tot això no ha estat res més que com les famílies, no? Un avi, per el pare o fill, etc. Hi ha una transmissió de coneixements doncs, en aquest cas de cultura doncs, en elles que s'han anat transmetent i que han portat ens han portat fins on som ara.
Sí, sí, vull dir, hem de pensar que una de les fonts de coneixement nostres dels humans d'avui en dia ho fem per imitació, no? Copiem el mateix que veiem fer. Tot i així, després tens altres inputs de coneixement que potenciem més o menys, però una de les fonts primàries que tenim és
la base.
És l'imitació, és el que t'entra pels ulls, ostres, aquest ho fa...
Això ens ha fet avançar.
Jo també, aviam si també ho arribo a fer, saps? O aquell fa això, jo també faig allò. I aquests primers protohumans fan això.
és el repetir, és a dir, això no es nega que hi hagi grans inventors i grans, d'acord, però és a dir, fins i tot els grans genis neixen, tenen un bagatge cultural, que aquest bagatge cultural ve d'algun lloc, és a dir, d'una repetició constant, la transmissió cultural. Nosaltres, per exemple, això vam parlar en aquell programa que parlàvem del llenguatge i dels conceptes matemàtics. És a dir, el llenguatge no estem fent res més que repetir paraules. És una, la gramàtica no és res més que això. És
sí,
dir,
sí, estructurar les paraules amb un ordre i un sentit.
Què fem quan aprens un idioma? Primer, bon dia. Com està vostè?
Bueno, i algun insult que també és el primer, les primeres paraules que un aprèn.
No, però vull dir, vas a la típica classe allò d'anglès que fèiem a l'escola o francès o així, frases fetes, estructurades. Per què? Perquè a base de repetició aprens. És la transmissió cultural. I això, bé, ara, en fi, és el que parlarem avui i el que volem deixar constància és això, és a dir, que aquí, que nosaltres, en definitiva, som hereus d'una llarga tradició cultural, etc., de diferents tipus, no? Cultural perquè és el que estem parlant avui. Però som hereus d'una llarga tradició que es remunta almenys fa més de 2,5 milions d'anys.
La invenció de l'eina de pedra, ara fa 2.550 milions d'anys, és el salt cultural més important de la humanitat. Amb aquesta eina comença realment la història de l'home. Henri Delumli, geòleg i prehistoriador francès i director del jaciment Cauna de l'Aragó. Perpinyà.
Bé, i ara ja ens començarem a parlar doncs, una mica exactament quin tipus d'eines es feien aquests primers humans, que recordem els hem de situar a Àfrica, no? Com ho sabem? Què hem trobat?
Sí.
Quines eines són?
Sí, s'han conservat evidentment les eines de pedra, no? Aquest és un material, no diguem perenne, que és un material que perdura, que no es fa malbé, i aquestes són les primeres que ens han arribat d'aquell període. Vull dir, no, tampoc no es pot descartar que haguessin fet servir alguna mena de pal, alguna cosa, però bueno, el que tenim d'aquest primer període, d'aquests 2 milions i mig d'anys, són
les eines de pedra que bàsicament, en el cas d'Àfrica, doncs són basals, bueno, la roca local, no? Però això és el que molt bé ho dius, és a dir, nosaltres ho sabem perquè és el que hem trobat i s'ha pogut datar, doncs, per els sediments es poden datar per mètodes radiomètrics, no? Que se'n diu, bueno, a través dels estrats geològics, doncs hi ha uns aparells que permeten datar aquests nivells, i esclar, si tu trobes una eina de pedra allà al mig d'aquest nivell, doncs esclar, saps que allò té aquella edat, no? Però esclar, és el que dius, aquestes són, ho sabem això perquè són les eines que ens hem trobat, però esclar, i les que no hem trobat, què vol dir? Que no existien?
Esclar,
o sigui, què hem de suposar nosaltres? Estem parlant de l'època paleolítica, és a dir, que és el 99% del temps de la humanitat. La gent va viure, doncs, subsistència en estat pur, i per tant tu estàs en un territori i has de sobreviure i t'adaptes però a el que hi hagi, i si hi ha matèries vegetals, les que siguin, des de un arbre o bambú, per exemple, en el cas d'Àsia, que era abundant, etc., pues, evidentment és una eina, és a dir, tu no estàs fabricant un objecte artístic, no, tu és utilitat pura i dura,
sí,
i el que trobes ho utilitzes.
Exacte, o que fos un os d'un animal mort,
un os, molt bé.
El que sigui, vull dir, són exemples com... Bueno, com el del jaciment que de Schöningen, no? D'aquestes llances de fusta de fa 350.000 anys, no? Vull dir, és un període molt remot, però tenim
que
una prova palpable
de que antigament hi podien ser. Això exacte.
Vull dir, és la conservació d'això. Aviam, si teniu l'oportunitat de veure la fotografia d'aquestes llances, no són unes llances, són unes llances com podríem fer actualment nosaltres, agafant una falç i donant-li una forma perfectament recta amb una punta, i fa 350.000 anys.
O sigui, abans dels Neandertals. I això el que dius és dir, això fa 350.000 anys, que bé, és dir, fa molt de temps, no? Però això ho sabem en aquest cas de Schöningen, per què? Doncs perquè la sort, diguéssim, o la sort, l'atzar, va fer doncs, que en aquest cas la fusta doncs, es va conservar en un sediment de torbera, per tant matèria orgànica, i no es va podrir. Però què ha passat segurament o ha passat en jaciments més antics? Doncs que la matèria doncs, perenne doncs, no ha perdurat i s'ha podrit. I per tant només ens ha arribat, o el que sabem ara són minúscules o reduïdes, doncs reduïts testimonis del que devia haver existit, i ens ha arribat doncs les eines més dures, no? Les que no s'han engolit la terra.
Exacte, i totes aquestes depèn també del seu material, no? Perquè el basalt mateix és un material però que amb el temps també té un desgast, no? Que potser no ens arriba amb aquell com eren originalment, té un desgast, però bueno.
Llavors depèn del tipus de sedimentació, és a dir, si queda cobert ràpidament, es pot conservar bé.
Exacte, però com quedi a la intempèrie molt de temps...
Ha begut oli.
Sí. Però bueno, per exemple, aquesta setmana fem un gran salt temporal, no? Aquest any s'han tornat a reemprendre les excavacions de la Draga aquí a Banyoles.
Sí.
Aquella estructura de fusta que tenien els poblats, que s'ha conservat per això. Per estar en aquesta zona lacustre és un fet excepcional.
És un fet excepcional, el tema de la conservació.
Sí.
Però llavors això va bé perquè, ho dius molt bé, salvant els talls temporals, però és igual. Va molt bé perquè et permet veure això, és a dir, que en els llocs que hi ha hagut la possibilitat de que s'ha pogut fer una excavació en llocs on s'han conservat els materials per condicions doncs, excepcionals de sedimentació, com aquestes zones lacustres, doncs permet veure realment és com una foto finish, és una foto, diguéssim, del grup de tal com vivien aquella gent, és a dir, amb tots els elements quotidians, en el cas aquest, per exemple, de la Draga s'han trobat bolets fossilitzats que estan al Museu de Banyoles actualment, que un dia els vam anar a veure i al·lucinant, de 7.000 anys, o per exemple les eines de fusta, els joncs de cistella, bueno, és al·lucinant, o trobes els pals de cabana allà quan estan excavant, pals, o sigui, els pals, els fonaments que aguantaven la cabana, no? Que ara està tot derrumbat, etc.
Però és possible.
És possible, és clar, però nosaltres expliquem que la prehistòria a partir doncs, de les dades que tenim. És a dir, clar, això és ciència, o diguéssim, diguem, ens expliquem coses a partir de les dades que hi ha, i a partir de... I les dades són clares. Llavors les interpretacions, mira, a vegades cadascú ho veu d'una manera, no? Però les dades són aquestes, són les pedres tallades i les més antigues.
I bueno, explicarem dintre d'aquest món paleolític les grans, quatre grans tradicions de tècniques que, seguint la terminologia de Tapuerca, no? Seguirem aquests paràmetres de que ells en parlen del modo 1 al 4, el modo 4, parlarem de com es treballava aquesta indústria lítica, aquestes eines fetes de pedra, i per començar comencem a parlar la dels còdols tallats.
Còdols tallats, que seria el mode 1, no? Això que has dit va bé perquè, o sigui, nosaltres fiquem el paleolític tot en un mateix sac, no? És l'època de l'edat de pedra tallada, d'acord? Època de l'edat de pedra tallada, però esclar, ho fiquem dintre d'un mateix sac, però estem parlant d'un període temporal molt ampli i estem parlant de que al mateix moment al món doncs, hi havia diferents comunitats repartides en diferents llocs del planeta i tots més o menys tenien una base tecnològica comuna, però evidentment hi havia localismes. És a dir, on volem anar a parar és dir que avui en dia, doncs, encara ho sentíem avui per la tele, abans d'entrar aquí a l'estudi en parlàvem, no?, del tema de la multiculturalitat, no?, amb això que hi ha hagut de la Merkel.
Sí, Alemanya.
Que és un terme que, bueno, que sembla que s'hagi descobert aquests últims, segons com, aquests últims 10 anys, se'n parla molt bé. Multiculturalitat, tradicions tecnològiques, això només mirant el passat, però el passat vol dir el passat de debò, és a dir, ja no els romans, que a vegades... Que total fa 2.000 anys, que els romans fa 2.000 anys, vull dir, el passat de debò, reculant en el temps, el paleolític, tenen doncs que la diversitat cultural i tecnològica és l'ordre del dia. O sigui, els fets són aquests, és a dir, la gent són molt diversos i ens adaptem a cada territori doncs, a el que tenim, els nostres recursos, no? I en aquest cas que deies, per exemple, anant a això de...
No? Seria... De còdols tallats.
Sí, això bàsicament, bueno, per anar breument, és simplement dir doncs, que el sistema més antic inventat seria doncs, el més lògic, segons vist des d'ara, no? o al mateix moment, no? Seria, què vull fer jo? Tinc gana, vull menjar. Què fem actualment? Com tallem la carn?
Un ganivet.
Un ganivet. Doncs, què feien abans? No hi havia metall, què hi havia? Què tenien a l'entorn?
Els pedres.
Pedres. Agafaves una pedra, una mà, no? L'altra amb l'altra, pam, la colpejaves, i què obtens quan piques una pedra, un còdol de riu amb un altre, amb un bon percutor, o sigui, un martell? Un fil tallant. Un fil tallant no és res més, doncs, que un ganivet que talla, com que talla la carn, i si no comproveu, que nosaltres hem fet experiments aquests, demostracions així amb escoles i bé, a altres àmbits de la societat civil, i tallen bé la carn, no? Doncs el concepte no seria aquest que dèiem abans de... Bé, és una cosa super actual, rutinària.
Després, seguint aquestes tècniques, la segona que trobaríem seria la xaliana.
O molt no? Dos, sí.
Exacte, que per exemple aquí a comarques de Girona la podem trobar fàcilment a Cau del Duc o a Giment a la Selva. No? I en què consistiria aquesta tècnica?
Això li ja vol dir, bàsicament, bifàs, no? Com molt bé diu la paraula, que vol dir bi, dos, fas, fase, no? És el mateix que un còdol, però que en lloc de tallar per un costat, doncs llavors l'evolució, diguéssim, tecnològica d'aquells homínids els va fer tallar-los per dos costats, no? Aquell mateix còdol. Per entendre'ns, és una destral. És una destral de mà, de pedra. Com les d'ara, que són de metall, però de pedra. I és clar, aquesta eina que és el bifàs és aquella que hem dit abans que ha durat almenys un milió i mig des que es va inventar a Àfrica, perquè recordem que tots els invents tecnològics importants de la humanitat, tots venen d'Àfrica. És ara que Àfrica, doncs mira, com dèiem en un programa,
que sembla ha quedat més enrederida,
però és clar, per nosaltres els humans tenim la visió d'ara, del segle XXI, i ja està, i no tenim, som una mica desmemoriats, no?, en general, excepte pel tema de la memòria històrica, és que, esclar, com que això fa 70 anys, sembla, memòria històrica, què vol dir això? Bé, no hi entrem en aquest tema, però, vull dir, tenim, sí o no,
sí.
Una memòria, hi ha una història molt més profunda, no? I, bueno, seria això, les eines de la destral, és com les d'actuals, no?, diguéssim, de...
Sí, sí, la seva funció és tallar, com tot. I bé, després l'altra gran tècnica seria la mosteriana, aquesta ja més recent, feta per neandertals, ja cada cop més a prop de casa. I bé, com preparaven, com era aquest?
Aquests van fer el salt tècnic important, perquè van inventar una nova forma d'explotar la roca, i que, per exemple, en lloc de... O sigui, eren uns economistes. És a dir, amb un mateix... És a dir, rendibilitzaven, ja, bueno, evidentment, no? O sigui, amb un mateix còdol eren capaços, doncs, d'extreure moltes més ascles o moltes més eines. És simplement el que van fer. És a dir, treien molts més ganivets d'una pedra que no pas els seus antecessors, perquè sabien tallar-la més bé, doncs, i això optimitzaven els recursos, no?, que es diria. És a dir, aquest va ser el seu gran salt. Però ara aquí estem parlant de pedres, però que és interessant també dels neandertals, no?, que allò que dèiem del principi, que no, quan parlem de tecnologia no només estem parlant d'eines de pedra tallada, sinó que també feien servir, doncs, altres materials, com no. Per exemple, en el cas dels neandertals seria...
Com la de fusta, no?, trobat aquí prop de casa nostra, a l'abric romaní, Capellades.
Que és aquell jaciment que ha sortit de sota terra, que, bueno, ara el gran públic, doncs, potser molta gent el desconeixia, és un jaciment brutal, doncs ara...
Sí, és més conegut, per sort, no? Gràcies a un programa de televisió.
I que s'hi han trobat... Què és important de l'abric romaní? Doncs, a part dels fogars, que això, en el capítol que parlem dels focs, hi haurem de fer per forcesment, perquè fogars neandertals, fogueres, tal quals, fogueres, o sigui, és al·lucinant, totes així en extensió, una al costat de l'altra, més o menys en sincròniques, o sigui, sincròniques vol dir el mateix cronos temps, bueno, i llavors els objectes de fusta serien com allò que dèiem dels tres peus, no?,
d'aquí Serinyà.
No, l'objecte, bueno, aquest, exacte, el més interessant.
I ja per finalitzar aquestes quatre tradicions, parlaríem de la tradició del Paleolític Superior.
Aquesta ja és la de l'Homo Sapiens, modern.
I ja ens presenta aquestes eines potser ja més elaborades, no?, seguint aquest procés iniciat pel mosterià. doncs també es diversifiquen també més la producció d'eines. Trobem una àmplia varietat, no? El fet d'això, que l'àmbit cultural també creix. És més extens.
Hi ha més, també segurament s'ha produït un augment de població. Hem de dir que és l'època de la política superior de l'Homo sapiens modern i que, per tant, és quan hi ha la gran expansió dels humans a la resta del planeta. Que això en van parlant, em sembla que era el tercer capítol o així, que parlaven de l'expansió de l'Homo sapiens.
Sí, a partir de fa uns 70.000 anys, no? Després de, si fem memòria d'aquella explosió d'un volcà a Malàcia, de cop i volta ens expandim pel món i colonitzem terres que no havíem arribat. I
cadascú, en el lloc on viu, amb la seva tradició cultural, doncs bé, això fa que, doncs, que llavors... I també un altre element, és a dir, que esclar, els jaciments aquests del polític superior, com que són més recents, doncs, també és més fàcil que s'hagin conservat. És a dir, no hi ha hagut tant de temps com per malbaratar-los, no?
Uh-huh. I així es poden trobar, doncs, una gran profusió de d'eines, no? Com podria ser l'atzagaia, aquesta llança que es llença amb una proporció, amb propulsió.
Que és un objecte, el propulsor és un objecte que es fica, doncs, això, per la base de l'atzagaia i que permet això, solament, a vegades, així per la tele ja ho heu vist, que permet, doncs, que amb menys força, tu no has de fer tanta força amb el braç, perquè el propulsor aquest ja t'empeny l'atzagaia.
Exacte, i te la fa arribar molt més lluny.
Molt més lluny i més precisa.
També... Perdó.
No, això, bé, jo aquesta cosa no l'hem provada, no...
No, però, bueno, però hem de creure que...
No, no l'hem reconstruïda experimentalment aquesta, però així és d'altra gent que la té, sí que s'ha provat, i realment sí, és una eina precisa.
Bé.
Sí, sí.
I també trobaríem les fletxes, no? Amb l'arc, que és una altra d'aquestes eines culturalment d'aquesta època, així és com les agulles de cosir, no?
Que... Són invents del polític superior, això. És curiós, això de les agulles de cosir, que simplement és agafar un os i fer un forat, doncs, i ja està, i fer-hi passar, doncs, què? Fibres vegetals, i mira, els animals que hagis caçat, escorxar-los, treure'ls la pell, i bé, i fetes, clar, estàs en una època de molt de fred, que encara és a finals de la glaciació, i per construir la vestimenta,
no? Vestimenta per fer-se un bon calçat, per fer un petit serró per guardar parlant, per exemple, potser de la remeiera, per guardar les seves plantes medicinals, vull dir, per guardar el que fos, vull dir, en aquest sentit. I el que també és curiós és l'aparició dels arpons. D'arpons per pescar.
Sí, que els arpons no és res més que és aprofitar un objecte d'os, no? I llavors fer-hi com unes formes de punxa per quan tu vas a pescar, doncs així és el riu.
La presa quedi agafada.
Agafada.
Vull dir, és curiós, no? Una cosa inventada tant de temps, la seva evolució, bueno, ara és en metall. Vull dir, metalls hi poden ser de mil i un metalls, però
és que és, mira, això
la funció és que és
el que
la mateixa.
I la morfologia és la mateixa. És a dir, la morfologia d'un arpó d'ara, que encara la gent va pescar.
Sí, sí, i tant, i una afició ben viva.
I té l'arpó. Doncs és el mateix. Llavors eren dos, el que vulguis. El que dèiem abans de les destrals de mà. La destral és un objecte que, bé, la gent no el fa servir encara. Són de metall. Però el que és la morfologia, la manera... El que volem anar a dir amb això és que els humans... Va haver un punt que es va inventar, un objecte. I aquest objecte, d'acord, és prehistòric. Vale? Nosaltres ens hem acostumat a viure d'una altra manera ara. Molt bé, però, o sigui, aquest objecte, la seva funció, la seva utilitat, la seva forma d'entendre-lo i de pensar-lo, és exactament la mateixa. És a dir, simplement, doncs, els materials, hem anat descobrint els materials, hem anat, doncs, progressant, o com se li hagi de dir, i ara els fem de metall, no? Però la base
és la mateixa. Sí, és.
I llavors, bueno, que ja en parlarem del tema dels sílex, dels iPods i dels ordinadors.
Sí, sí.
També la matèria primera és la mateixa i ara ja en parlarem després.
Exacte, això ja serà ja la segona part del programa.
Compromís, responsabilitat, treball, tenacitat i molta, molta il·lusió per fer una ràdio diferent, amb qualitat, continguts i músiques que no es troben en d'altres llocs. Així és Ràdio 90. Vivim dia a dia amb tu l'emoció de compartir els nostres sentiments i oferir-te el que sabem fer millor, la Ràdio Revolució. Volem que ens escoltis, que participis i que comparteixis la Ràdio Lliure. Ràdio 90, la ràdio imparable.
I encetem ara la segona part del programa, aquest programa Pedra a Pedra, aquí a Ràdio 90, al 101.4 de l'FM, o per internet a la nostra pàgina web, a la www.r90.org. I bé, us estem parlant al programa d'avui de la tecnologia, de tecnologia del passat, del paleolític, i de com aquestes innovacions tecnològiques primeres d'aquesta humanitat, moltes d'elles encara ens han arribat fins ara, fins avui en dia.
Tenim la tecnologia, que són les pedres tallades. Els ossos humans no s'han conservat, però afortunadament la pedra sí. I amb la pedra tallada, la cultura de mils d'anys enrere. És com si d'aquí a mig milió d'anys algú troba un tap de Coca-Cola d'avui. Això els servirà per posar data a la nostra cultura i analitzar la nostra tecnologia. Josep Canal, prehistoriador gironí, descobridor del Paleolític Inferior a Catalunya i coautor amb Eudald Carbonell del llibre Catalunya Paleolítica, 1989.
I continuem parlant d'aquest període cultural dels moments més antics de la humanitat i després ja haver fet un repàs, diguéssim, més general, diguem, o més universal, doncs ara el que començarem a fer doncs serà ja, com hem anat fent al llarg del programa, anar-nos apropant a casa nostra, no? Aquestes evidències o restes d'objectes prehistòrics antics, a veure on són, no? Aquí a casa nostra, si també en tenim o no en tenim. I bé, direm, ja, quins... De fet, ja direm coses que hem anat dient als oients que ens ha ajornat escoltant, doncs que hem anat explicant una mica,
petits flaixos,
exacte, de les eines doncs més antigues de la primera tecnologia que es va inventar o que va aparèixer aquí a les nostres comarques, no? En el cas, per exemple, d'això de Catalunya, sabem doncs que com a mínim fa un milió d'anys, que és una xifra així una mica, bueno, divisòria, doncs ja hi ha eines tecnològiques, les hem trobat, no nosaltres, vull dir, hi ha molts... Clar, aquí nosaltres ara fem un programa que expliquem coses que se saben de prehistòria, alguns cicles hem fet nosaltres, no? Per exemple, el jaciment que estem excavant actualment i que a l'últim episodi doncs en parlarem, però moltes d'altres doncs són coses que és precisament, o sigui, coses que s'han investigat diferents autors, ho han divulgat, i precisament és això, és el bagatge cultural, és a dir, ells ens ho han transmès, nosaltres ho hem après, i el que fem no és res més que doncs reinventar-nos, no? Anar-nos a això, anar transmetent la cultura, no?
Exacte, com estàvem parlant al començament d'aquest programa. I bé, per parlar d'aquestes primeres eines, diguem, catalanes, no? Fiquem entre cometes això de catalanes, no? Perquè aquell període no, aquest concepte encara no era...
No, més Catalunya només té 1.000 anys.
Sí, exacte.
Fa riure. No, bueno, com tots els estats moderns, vull dir, sí, sí. Fa riure, som 1.000 anys i para de comptar.
Doncs bé, aquestes eines eren això, fetes amb el material local el més proper d'aquell moment de les necessitats.
Era el que tenien. Que això és molt interessant perquè, esclar, és a dir, una imatge, per exemple, que algun dels oients que ens escolti pot tenir, eines de pedra del Paleolític. Com es feien? El sílex.
Exacte, és algun d'aquells conceptes que la gent té claríssim.
Per què? Doncs perquè a Àfrica o França o els primers llocs on es van descobrir aquestes eines més antigues o eren de sílex, no? Per exemple, també és el cas del riu Manzanares a Madrid, que a finals del segle XIX doncs, es van trobar bifassos, aquelles eines, aquelles destrals de pedra que hem parlat abans, i eren de sílex, extraordinàries. Clar, són eines molt vistoses, molt maques, maques des del punt de vista nostre, no?
Mm,
I possiblement també fos d'ells, És el cas de l'Excalibur, aquesta que han trobat a Tapuerca ara, a la cima dels Huesos, que ells diuen que és el primer objecte simbòlic. És igual, el cas és que ara estem parlant aquí d'eines funcionals, no? I de matèries primeres que es feien servir. Matèries primeres no és una cosa només d'ara, de la indústria, de la revolució tecnològica i industrial que hi ha hagut els últims 300 anys, no? Matèries primeres ha estat la base de la humanitat. Des dels primers, eines de sílex, aquestes eines de sílex, fins als actuals ordinadors. És la base material és la mateixa, és les roques silícies.
Uh-huh.
No?
Sí, sí. I bé, no? un d'aquests materials, no? Que d'aquestes matèries locals que diguem que es trobaven aquí a Catalunya, bueno, part d'elles serien els quarsos, les quarsites, els pòrfits, no? Ja que el sílex a casa nostra, desgraciadament, podríem dir que no n'abunda, o el que n'hi ha, vull dir, per exemple, aquí mateix, a la Garrotxa, a l'Alta Garrotxa, hi ha sílex natural, però és...
Escàs.
És escàs i...
Són vetes de mala qualitat, s'esfolien a l'hora de tallar-los, doncs s'esfolien, s'esfolien vol dir que s'esquerden, que no és una bona talla, no?
No tenen una consistència... Òptima per fer unes bones eines.
Evidentment, es tallaven, no? Perquè, esclar, s'inhibien, el que hem dit al principi del programa, paleolític, subsistència total. És a dir, la gent és superfuncional i superutilitària. La gent, vull dir, les comunitats d'aquella època. I, per tant, tallaven el que trobaven. Això és evident. Si trobaven una petita veta de sílex, per descomptat que l'aprofitaven. Però clar, quan era el material que més abundava, doncs no era el que més utilitzaven. No. És una qüestió de lògica pura i dura. En canvi, per exemple, sabem al sud de França hi ha zones amb unes vetes de sílex, uns nòduls de sílex, que no són còduls. Els nòduls, o sigui, els còduls són el riu i els nòduls no, són així a l'aire lliure. Són vetes que es troben a pendents de muntanya, etc. Doncs els aprofitaven i feien unes eines extraordinàries. O, per exemple, al sud de Catalunya, a la zona de Tarragona, i sobretot anant cap a Tarragona, volem dir, a l'entorn de l'Ebre, per allà, aquelles muntanyes, n'hi ha. O, els que nosaltres sí que hem vist, que són extraordinaris, són els a Fraga. A Fraga, el famós lloc on passen tots els camioners de la Nacional 2 i que, si algú no hi ha anat, les pastilles de freno, aquella olor característica que fan, no? Doncs allà, per alguns allà als entorns, n'hi ha molt de nòduls de sílex que és d'una qualitat per tallar molt bona. Però aquest no és el cas de les comarques de Girona.
No, aquí a Girona, malauradament, això, el sílex no n'hi ha i el que trobem, doncs, evidentment ha estat importat, no? En aquests comerços, protocomerç que vam parlar en algun programa anterior, doncs...
El comerç, a vegades, el comerç, no? El naixement del comerç, quan neix el comerç? Que a vegades sembla que sigui a la prehistòria recent, és a dir, amb el neolític, no? És a dir, quan els humans es tornen sedentaris i fan... es tornen agrícoles i ramaders i inventen els poblats, etc. Hi ha una sedentarització... Bé, el comerç, evidentment que llavors l'escala és molt més gran, no? Hi ha molts més intercanvis, però el comerç ja existia anteriorment. Com ho sabem això? Doncs perquè trobem eines de pedra a llocs, eines de pedres de sílex, a llocs som a casa nostra, que no pertoquen. Per tant, aquestes eines de pedra tallades, que els hem trobat en els registres arqueològics, com per exemple el de Serinyà, les coves de Serinyà, o altres llocs, a la comarca de la Garrotxa, per exemple, al Pla de la Vall de Bianya, i altres llocs, etc. Doncs és una evidència clara que permet als arqueòlegs i als investigadors que es dediquen a això a dir doncs, que el comerç és molt més antic que no pas, ve de molt més lluny que no pas de l'època neolítica.
Uh-huh. I també per continuar aquest repàs de tecnològic, podríem dir-ne, d'aquestes eines primitives de la comarca gironina, doncs un jaciment molt important, com el seria el de la Selva, no? On trobem aquesta col·lecció de bifaços realment extraordinari, no? Aquestes destrals ja de pedra, ja més elaborades, ja amb més tocs, que bé, això és únic, o gairebé únic, podríem parlar a Europa dintre d'aquest món.
Sí, la concentració que se n'han trobat, que bueno, precisament va això una de les tasques més importants que ha fet l'entitat a la qual pertanyem nosaltres, no? Que és l'Associació Arqueològica de Girona, que bé, que és una entitat que ja fa més de 40 anys doncs, que investiga o política les comarques gironines i que bueno, hem set diferents membres els que hem estat en aquesta entitat. A nosaltres ara hi som ara, però la gent que ens ha precedit, doncs, que això fa 20-25 anys, doncs, ens explica doncs, com es trobaven aquestes eines, aquestes destrals, i que llavors bé, comparaven amb altres regions d'Europa, i una concentració tan gran així d'eines de pedra escampades així en superfície de destrals no es troba. És un lloc extraordinari, la comarca de la Selva, en aquest sentit. La comarca de la Selva, què vol dir? Doncs és la zona compresa entre Aiguaviva, Santa Coloma de Farners i Anglès. Just allà al mig que hi ha uns camps de avellaners. Actualment hi ha uns camps d'avellaners, doncs al rotular-se aquests camps per plantar els avellaners, doncs bé, es van posar al descobert aquestes eines, no?, i que estan molt ben conservades. Què testimonien aquestes eines? Doncs que allà, evidentment, devia haver-hi poblats a l'aire lliure. És evident, és a dir, si no... Però el que dèiem abans al principi, no? Tots els altres elements tecnològics, com la fusta, altres matèries vegetals, les matèries animals que s'hagin pogut fer servir, com els budells, etc., pel que s'hagi pogut fer servir, tot això ja no existeix, s'ha podrit.
Sí, sí, malauradament no ens ha arribat.
Excepte en casos excepcionals com el que hem dit de la Draga, aquí a Banyoles, aquest poblat neolític, que són aquestes fotos, diguéssim, perfectes, no? Que és com tens una foto de com era una comunitat prehistòrica, no? Amb tots els seus elements. O el cas, per exemple, de l'home del gel.
Exacte, aquell guerrer que van trobar entre Itàlia i Suïssa, si no recordo malament, aquell home anava vestit amb... Bueno, tal i com va morir, vull dir...
Perfecte, amb tot l'equipament, amb el calçat, portava també en el seu sorró doncs, allò que deies, les eines remeiera. També portava material per fer foc.
Sí, és això, és tenir això, una fotocòpia, una informació de primeríssima mà d'aquest món.
Però això són coses excepcionals, en canvi la tònica general no. La tònica general quina és? Doncs que tu vas al camp o fas una excavació i bueno, trobes restes doncs, en comptagotes. I a partir d'aquestes poques dades has d'anar fent, anar reconstruint, doncs, anar lligant caps de com devia ser la prehistòria o d'aquells humans en aquell temps i en aquest espai.
I ja defugint d'aquest món paleolític i ja centrant-nos en el neolític, no? En aquesta gran revolució que va passar després de la glaciació, aquest període que bé, com ja us hem dit altres dies, va transformar completament el modus vivendi dels humans, tal com es coneixia fins llavors. És un període clau, transcendental dintre de l'humanitat, un període on els humans aprenem a cultivar la terra, aprenem a domesticar els animals. És un període que aquests aquestes dues activitats humanes, que aparentment semblarien, bueno, poc rellevant, fomenten que la gent se senti al territori, que no sigui tan nòmada, que aquesta sedentarització provoqui una aparició de poblats estables, mica en mica, amb la seva difusió i multiplicació d'objectes materials, no? L'aparició, clar, aquesta nova activitat, com diríem, l'agricultura, que provoca l'arada. Una millora de la tècnica del treball de pagès, per dir alguna cosa. En lloc de fer servir l'aixada, si lliguem una arada amb un bou, podem fer mestros.
Sí, exacte, són aquests invents, doncs, que llavors, a partir del neolític, doncs, progressivament també es van donant, no? Això que dius, o sigui, el canvi aquest que hi va haver-hi amb l'última glaciació, o sigui, és un canvi que volem dir és que no té una data concreta. És l'entorn de fa 10.000 anys, però no és avui vaig a dormir, soc paleolític, i l'endemà m'aixeco i soc del neolític.
És
un procés.
Exacte.
El que passa nosaltres, clar, el que estem fent és intentar reconstruir, doncs, l'evolució de la història, de la humanitat. Què fem els humans? El que volem és classificar i ordenar les coses, no? Som racionals per naturalesa, podríem dir, no? I llavors intentem entendre-ho. I vist en conjunt, és el que deies molt bé, és a dir, és un canvi brutal. El fet aquest de la sedentarització, de cultivar les plantes, treballar la terra, i llavors, sobretot el tema de la ramaderia, és a dir, perquè les plantes, mira, a vegades, clar, cultivar, no? És complicat cultivar, perquè depens de les collites, també depens de l'estabilitat, és a dir, si tu has muntat un poblat, ets sedentari, i llavors, esclar, ja hi ha una jerarquia, ja hi ha uns que manen, apareixen els impostos, van apareixen tota una sèrie de rols socials, però resulta que llavors, 50 quilòmetres més avall, hi ha un altre poblat que, bueno, que té el mateix que tu, però no sou amics. I ja et vol venir a robar alguna cosa o ja esteu en amistats, esclar, no...
Que hi ha una lluita pel territori molt més acusada.
Llavors l'agricultura no és tan estable, que és el cas de Mesopotàmia, amb les guerres intestines que hi va haver-hi, no? Aquests primers pobles proturbans, no? Amb algunes... En fi, l'agricultura és una cosa, doncs, que per poder... O sigui, la terra dona molts fruits si la pots treballar de forma estable i constant. Si, per exemple, és un dels grans valors, per exemple, que tenim aquí la societat nostra actual, és a dir, l'estabilitat, és a dir, no hi ha guerres, això és extraordinari.
Són èpoques on es progressa.
Es progressa, és a dir, si hi ha estabilitat, la terra, tu la cuides, la cultives i dona uns fruits extraordinaris. Llavors només depèn del temps, però bueno, també com que ja hem inventat aparells tècnics per suportar, doncs, els inclemències del temps, doncs ja ens anem sortint. El més important de tot és la seguretat i l'estabilitat.
Uh-huh.
I això, a partir d'aquest període que diem, del neolític, és quan es comença, doncs, se senten les bases, no?
Exacte, i després, bueno, simplement és anar millorant, canviant de suport material tots aquests invents que s'han anat consolidant amb el temps, no? Amb l'aparició de ja pròpiament de l'edat dels metalls, no? I un cop finalitzat i consolidat el neolític, que és això, són èpoques on es poden fer espases, on es poden fer gabinets, on es pot fer, bé, múltiples utilitats, llances per caçar, que faciliten i milloren les condicions de vida. Tot l'altre, podríem dir que continua igual. La ceràmica serà millor, serà pitjor. El vestit serà d'una manera, serà l'altra. Però l'idea i el concepte és el mateix. És una època que, un cop establert la societat, podríem dir, moderna, com l'entenem avui en dia, entorn a una vila, un territori...
Sí, sí, sí. Els fonaments són aquests. O sigui, el concepte és aquest. És modern, és a dir, els paràmetres...
Uh-huh. Llavors, només que podríem dir, l'altre gran avenç que pues, podria col·locar en aquesta època seria, i no podríem dir pròpiament tecnològic, seria l'aparició de l'escriptura al Pròxim Orient, no? amb un suport de pedra, no? Que llavors amb el temps s'ha sabut reconduir primerament en papirs, no? Llavors en paper, procedent ja de la Xina, ja molt més recent a, cap a l'edat mitjana, i darrerament ja escrivim amb suports no tangibles com podria ser un ordinador.
Sí,
no?
Sí, hem arribat ja... Bueno, en fi, ens hem llançat.
Exacte, si és, anem
però
ja...
Però està bé, això que dius m'agrada molt, perquè és veritat, és veritat. Ara estava pensant, són les bases. És a dir, mentalment, nosaltres ens fiquem en un poblat neolític i què veiem? Veiem una estructura allà, com les nostres ciutats. És a dir, hi ha uns carrers, hi ha unes cases, hi ha un ordre, hi ha una urbanització. És a dir, de seguida ens identifiquem. I llavors, per exemple, tu mires un campament paleolític i com que és una... O és igual, ja que no podem parlar de campaments paleolítics perquè no els hem vist tal qual, com estan vius, quan estan en funcionament, és igual, mires una tribu índia d'aquests, un documental d'aquests que fan paladors, i, ostres, te sembla gent... és molt aliena la seva forma de vida a la nostra. Per què? Sí, sí. Perquè el tipus de palat és completament diferent. És a dir, no hi ha cases... no hi ha una estructura urbana.
No, no hi ha un edifici singular que podria ser, diguem, un ajuntament o la casa del Capdill.
Que en certa vida és totalment diferent. I d'aquí, ara, és que això m'ha molt bé que ho hagis dit, perquè ara m'has fet pensar una cosa. És a dir, és un dels grans problemes que tenim els arqueòlegs que ens dediquem a estudiar la prehistòria. És a dir, abans de fa de l'última glaciació. Tu vas a veure un jaciment, per exemple, el nostre oient haurà anat a Empúries, haurà anat a Ullestret, o està tranquil·lament a casa seva, li fan una obra a prop, o a casa seva, o sigui, allà on te viu, no? Se n'ha entrat, doncs que han fet una obra, ostres, hi ha entrat una vila romana. O sigui, tu no pots tenir ni idea què és una vila romana, però vas allà, veus, què veus? Veus uns murs, ostres, i de seguida relaciones alguna cosa, entens alguna cosa, perquè hi ha una estructura urbana i ho entens, no? En canvi, tu, per exemple, sense parlar de Tapuerca, un jaciment collonut, vas, o l'abric romaní, jaciments que són, és que són extra, o Serinyà, que el tenim aquí mateix, que és un jaciment de talla universal, brutal, de paleolític. Bueno, vas allà, vas a les coves, és fantàstic, però esclar, què trots? Què ha quedat del paleolític? Han quedat quatre eines de pedra, que a vegades n'hi ha alguna que sí que és espectacular, però és una entre 10.000, no? Han quedat quatre restes. Perquè és quatre ossos, no? Ho diguem així sense vulgaritzar, és a dir, que estem dient és entendre, no, aquest concepte, és a dir, la nostra estructura mental es podria adaptar molt bé o molt més fàcilment a un poblat neolític que no pas a un poblat paleolític, no? Mm-hmm. Perquè és, la nostra forma de vida s'assembla més al neolític que no pas al paleolític.
Al paleolític, vull dir.
Això està bé, és el tema de les estructures mentals, és a dir, s'hi ha de pensar en això, és a dir, la tecnologia, la cultura, la transmissió de coneixements, som hereus d'antigues tradicions de tot tipus, des de les culinàries, no? Hem de veure, entres en una cuina d'un gran restaurant i té el mateix que tenia, és paleolític en estat pur allò, hi ha la destral per tallar la carn, ara és de metall, eren de pedra, hi ha els ganivets, o sigui, hereus d'antigues tradicions, no? Com per exemple els bombers, fer foc o apagar foc, en aquest cas. En fi, bueno, és una mica el que estem parlant. Ha anat molt bé parlar d'aquesta qüestió.
Sí, sí, i bueno... I,
paràmetres de pensament,
I aquestes, bueno, aquestes, podríem dir, evolucions tecnològiques que ens han dut, no?, d'aquestes primitives eines que parlàvem al començament, d'aquests còdols treballats, tallats amb d'una cara, d'un ús primitiu, de... fins a, bé, el títol del programa, no? Fins a l'iPod, no? Fins, ja diguem, l'últim hit de tecnologia punta massiva del món, podem dir, universal, occidental. Què es connectaven? Què era el, bueno, el que han dit, el sílex?
La matèria primera és la mateixa.
És la mateixa, vull dir...
S'ha transformat i prou.
Milions d'anys per fer-ne una altra eina.
Estem fent el mateix. Mira, això, sí, sí.
Estem fent
una altra eina.
Els humans tenim aquesta capacitat d'innovació, però sempre a vegades sembla que estem donant voltes allà mateix. I presentant-ho tot, l'última innovació. Hòstia, però esclar, si això és, vols dir que... Hòstia, això té aquest element que ja feien servir...
Això també demostra que els humans estem superadaptats a la Terra i que els recursos que hi ha a la Terra són els que hi ha, i punto.
Uh-huh. És a dir, els coneixem gairebé, no diem des de sempre, però molts, els bàsics.
A la que s'han anat coneguent, els humans els hem explotat a saco.
Sí, sí,
al màxim. És a dir, si la mineria no existia, per dir alguna cosa, a l'època de l'home de Neandertal, és perquè el Neandertal no va descobrir la mineria. hagués descobert la mineria i hagués fet forats a sota terra per anar a trobar, per exemple, baricita, no? Que és aquell mineral de les famoses mines que hi ha aquí a Gavà, no? Que són unes mines que...
Unes mines neolítiques que bueno, sempre que tingueu l'oportunitat d'anar-hi...
Que en Tintoré és un lloc dels grans emblemàtics de casa nostra, de Catalunya, no? Bueno, a la que els humans van descobrir aquelles mineries i van saber treure un profit, nyaca, i es van acabar les mineries, sí, sí. O sigui, explotades al màxim. Però és això, hem anat sempre aprofitant, però els recursos són limitats, són els que hi ha. I els humans simplement això, els anem transformant i sembla que fem grans millores tecnològiques o culturals. Sí, home, és clar que fem avenços, no? Però ens hem movent allà mateix, eh? No...
Sí, sí, en el modus tindrem telèfons, tindrem pantalles planes, tindrem cotxes, però bueno, el fet, a cap i a la fi, sempre és el mateix. Amb un cotxe és el mateix que desplaçar-se. Primer es feia a peu, llavors amb un cavall, llavors amb un carro, aquest, vull dir,
és...
són coses, el que parlàvem de la cuina, bueno, són aspectes que és això, són petites millores tècniques, però d'invents...
La matriu...
És antiga.
Sí, sí, i el concepte, sobretot, és a dir, això és important, perquè a vegades, per exemple, aquests programes que tan bons, no?, de divulgació, que, bueno, com redes, no?, que suposo, bueno, si hi ha algun oient que ens segueix el nostre programa, vol dir que té algun interès per la cultura i, per tant, programes com redes, segurament els haurà vist moltes vegades, no?, doncs un dels temes que a vegades han parlat o bueno, abans quan el feien a la nit, vull dir, aquelles hores que era, costava tant, no, aguantar. Ara va molt bé perquè esclar, vas a la pàgina web i et pots veure els programes, bueno, un altre, veus, quina invenció tècnica extraordinària. Bueno, doncs una de les coses que es parlava molt és això, el tema dels paràmetres de pensament, és a dir, aquests neuròlegs que estudien com és el cervell humà, és tornant a la falca que parlàvem d'en CBTP, és a dir, el cervell humà fa 190.000 anys que biològicament és exactament igual. Els paràmetres són els que són. Són aquests, i punt. Però llavors, mira, anem fent innovacions, però esclar, és que nosaltres tenim les neurones que tenim i tenim, o sigui, no... En fi, la nostra constitució és aquesta i ens hem d'adaptar així.
I fins aquí el programa d'avui, un programa que, com sempre, i malauradament ens ha fet curt, esperem que vosaltres també. I bé, emplaçar-vos ja directament a la setmana que ve, el proper dissabte, com sempre, aquí a Ràdio 90, de 3 a 4, al Pedra Pedra.
I, bueno,
sí. I si no ens podeu seguir en directe o sou fora de ràdio d'emissió de la ràdio, ens podeu escoltar a tot el món sempre al www.r90.org.
Sempre estarem aquí.
Exacte, i a qualsevol hora del dia també amb el nostre podcast. Bé, fins aquí el programa i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, molt bé.